les 5 de la tarda, 9 minuts. A aquesta hora s'acaba d'obrir a Madrid el tanatori on els amics i familiars més propers podran acomiadar l'actriu Verónica Forqué. El públic en general també ho podrà fer demà al Teatre Espanyol a partir de les 11 del matí. El cert és que aquestes darreres 24 hores, després de la seva mort, el debat s'ha instal·lat en el tractament que el programa Masterchef va fer de la seva figura, però sobretot al voltant de qüestions, de temes molt silenciats, com són el suïcidi o la depressió. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda. Avui és el dia on companys de professió i periodistes es lamenten per una banda del tractament de la figura de Verónica Forqué a la televisió i a les xarxes, i per l'altra, la professió especula sobre si s'hauria d'haver actuat abans tenint en compte el comportament públic que mostrava Forqué. Algunes d'aquestes reflexions segurament arriben una miqueta tard o a posteriori. Per exemple, l'Associació de Periodistes de Cinema Espanyols lamenten en un comunicat que la imatge de Forqué quedés tacada, llegeixo literalment, per programes de televisió que exploten la fragilitat humana. També afegeixen que els preocupa que s'utilitzi la fama del cinema per mostrar la debilitat i la fragilitat de persones que passen un moment delicat, diuen. És evident que cap dels que ens ho mirem des de fora no coneixem les causes que van portar Forqué al suïcidi, però sí que avui el programa Masterchef surt qüestionat. Hi ha qui defensa que es va mostrar una imatge desconeguda, però propera o fins i tot entranyable de l'actriu, i en canvi hi ha altres espectadors a les xarxes que han recriminat que el programa, que es va acabar d'enregistrar el passat mes de juliol, tot i saber que Forqué el va abandonar per prescripció mèdica, la utilitzés de reclam i la convertís en un esquer per l'audiència. Com deia, especular sobre les causes del seu suïcidi és una feina que no ens pertoca, però sí que podem aprofitar aquest cas per parlar una miqueta més en detall de com podem ajudar persones i com podem localitzar i entendre persones que es poden trobar en una situació límit. De tot plegat, en volem parlar amb la doctora Marta Quesada, que és metgessa psiquiatra de la Vall d'Hebron. Doctora Quesada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns, doctora. Avui hi ha mitjans i a les xarxes un comentari generalitzat que consisteix en dir, d'una manera molt planera, això de la Forqué ja es veia venir perquè no se la veia bé. Deixant el cas de la Forqué, una persona que pateix depressió entenc que requereix d'un comentari una miqueta més acurat, no?
Sí, a veure, sí que és veritat que, a veure, quan parlem de suïcidi és una conducta molt, bueno, de la conducta suïcida en general, però en aquest cas del suïcidi és una conducta molt complexa i no es pot només focalitzar en un factor de risc, sinó s'ha de globalitzar tot en un context, no? Sí que és veritat que, com bé has comentat, doncs els trastorns psiquiàtrics, com pot ser la depressió o el consum de substàncies, com és l'alcoholisme, són factors de risc de conducta suïcida, com pot ser un suïcidi consumat.
Avui, doctora, tenim un embolic de qüestions que ens agradaria comentar amb vostè. Ella mateixa abandona el programa, i ho ha explicat en altres ocasions, la Forqué per depressió. Hi ha gent que diu, bueno, esclar, s'ha suïcidat perquè estava molt deprimida. Hi ha aquesta conseqüència directa sempre?
Clar, és que jo crec que no s'ha de parlar de... Perquè, a veure, no tots els pacients amb depressió es suïciden, evidentment, no? Igual que totes les persones que passen per una situació o esdeveniments pues, negatius o no, experiències traumàtiques, que són també factors de risc, no s'acaben suïcidant. De fet, el suïcidi com a conducta és un esdeveniment poc freqüent. Llavors, jo penso que s'ha d'evitar una miqueta fer aquesta... No,
simplificació. Afecta, sí.
No? Exacte, no? De que la persona amb una depressió s'acaba, no? Acaba, pues, això, cometent un suïcidi, no? Inclús pacients amb, bueno, persones amb depressions greus, des del punt de vista mèdic, si parlen, pues, no fan cap intent de suïcidi en la seva, ni cap conducta suïcida en la seva vida. Però sí que és veritat que quan... jo penso que s'ha de valorar d'una forma global, no només un factor de risc és la causa d'una conducta suïcida, sinó són una sèrie de factors de risc que ens pot fer pensar que aquella persona, pues, bueno, pot estar en risc.
Faig un pas enrere i em quedo amb la depressió que ella mateixa va explicar que tenia. La podem identificar des de fora, una persona que pateix una depressió? Perquè també el vocabulari de vegades ens fa caure en clixés, no? I diem, doncs aquella persona sembla depre, o jo avui porto uns dies depre. Això mèdicament, com ho podem explicar millor?
Clar, a veure, jo crec que s'ha de diferenciar molt de la tristesa. O sigui, la tristesa és una emoció i no sempre vol... O sigui, vol dir que hi hagi una patologia. Una cosa és estar trist o tenir un període que un pot estar més trist o més deprimit, i una altra cosa és tenir una depressió ja com a malaltia, no? Que és totalment diferent, jo crec. Però sí que és veritat que Bueno, quan parlo de factors de risc, a vegades s'ha de tenir en context tota una sèrie, no només la depressió en si, sinó tota una sèrie de factors que poden rodejar la persona. Des de poden ser factors de risc des del punt de vista social i fins i tot del propi individu. D'individu em refereixo pues, aspectes més relacionats amb la salut, com la presència d'un trastorn mental, en aquest cas sobretot la depressió. O també el patir una malaltia crònica, no?, que impliqui pues, molta limitació, o que la persona percebi que això li limita molt. Després, altres aspectes també, un aspecte molt important també, no és haver fet algun intent de suïcidi en el passat. O sigui, les persones que s'han intentat suïcidar en alguna ocasió pues, tenen més risc de repetir aquesta conducta i que acabi sent un suïcidi consumat. Llavors jo crec que s'ha de dir, com has dit molt bé, la simplificació, no? Estic deprimit, em suïcidaré. Home, no és així. S'ha de tenir una visió molt més global.
És que el del suïcidi, que no en parlem, i que crec que en un programa de màxima audiència com aquest està bé que reflexionem i tinguem els dubtes i els plantegem, el vocabulari ens porta a utilitzar la paraula suïcidi molt a la lleugera. Avui em suïcidaria. Aquest problema és que estic per suïcidar-me. Això no sé si ajuda, tampoc.
Sí, bueno, jo crec que també és que jo això ho generalitzaria també en general a la psiquiatria, a les malalties mentals, no? Jo penso que hi ha a vegades un ús, no?, dels termes psiquiàtrics, no?, que potser amb altres especialitats això no passa, no?, com el d'estar, estic deprimit, no?, tinc una depressió, no?, doncs, pues, bueno, clar, però jo penso que ja són, ja com deformacions del llenguatge que ja les hem interioritzat tant, no?, que al final, pues, jo penso que a vegades quan hi ha un cas real, una situació greu, pues, bueno, pot generar aquest tipus de confusió, no?
M'he de preocupar per si estic deprimit o no, si estic trist molt de temps, és a dir, aquesta seria la senyal d'alerta. Si estic trist un dia o dos, diguem-ne, pot ser un sentiment habitual, però si ho estic molt de temps, això vol dir que estic deprimit? A veure si ho aclarim.
Clar, jo penso que una cosa és estar trist, per exemple, una persona, jo crec que no es pot concretar tant en un dia o dos, no? Sinó, bueno, si jo estic passant per una situació adversa o ha tingut, pues, o una situació de dol, de pèrdua, i, pues, evidentment, pues, clar, la tristesa no és sinònim de patologia. Evidentment, si aquesta tristesa ja s'agreuja en quan ja realment m'està limitant la meva funcionalitat, llavors ja estem parlant d'una malaltia. Jo penso que s'ha de diferenciar molt bé el que és tristesa de el que és malaltia, ¿vale? I sí que és veritat que també, bueno, aquestes situacions de risc, pues, per exemple, sobretot és això, quan aquella persona notem, o sigui, l'entorn més proper, què pots fer? Pues aquella persona notem que cada cop s'aïlla més.
Això li anava a preguntar, en què ens podem fixar nosaltres, digui'm.
Doncs, per exemple, pues, quan una persona, pues, a lo millor, pues, factors de risc, està més aïllada, que a lo millor té tota una situació social o ambiental complexa, a més s'han juntat problemes, a més té patologies mèdiques, a vegades el consum de substàncies també s'ha de tenir en compte, i no ho dic com una cosa d'estigmatització, sinó com de tractament, perquè jo també crec que molts cops una cosa que limita les persones que estan amb idees de suïcidi de cercar tractaments, a vegades el propi estigma. El propi estigma també els autolimita també d'accedir a demanar ajuda des del seu entorn més proper com els serveis mèdics, no?
Avui es publiquen molts manuals amb certa frivolitat sobre com podem identificar persones amb problemes o que persones que potencialment pensin en el suïcidi. Jo no sé si d'entrada vostè està a favor o en contra d'aquest tipus de manuals, però jo he llegit coses com descuidar l'aspecte personal, tenir canvis d'humor, aïllar-se molt de les persones. Aniríem per aquí o és delicat fer un esquema, una guia?
Clar, és que jo penso que fas resumes en coses concretes, és el que dic, s'ha de valorar d'una forma global. I per això, per exemple, si una persona pues, li veiem un canvi com molt brusc, pues, que s'aïlla, que està molt deprimit, que no surt, que ja deixa inclús l'autocura, que a més pues, s'ajunten altres problemes, pues, vull dir, llavors sí que podem parlar de que aquesta persona està entès. Jo crec que a vegades aquestes guies és com, bueno, que jo crec que es fan en molts aspectes, no?, relacionats amb la salut, no? Que a vegades es fan guies i es concreta en coses com, no?, pues això, no? Pues si estic aïllat, bueno, puc estar aïllat, però tot quan es porta més a l'extrem. I realment, sobretot jo, parlaria més del que la incapacitat que li genera aquella persona. Quan ja és una situació molt incapacitant, que realment afecta la seva autocura i la seva funcionalitat, llavors estem parlant d'una malaltia.
Vostè em deia, ha arribat un moment que tots som psiquiatres, no? Tots som psicòlegs, perquè de vegades utilitzem el vocabulari que vostès fan servir per descriure coses que en realitat no són les que són, no? El cas de la Verónica Forqué, nosaltres ho miràvem per la televisió i molta gent, doncs, opinava, no? És que aquesta senyora té molts canvis d'humor. Ara està trista, ara està alegre, doncs ara està enfadada, ara està no sé què. Clar, canvis d'humor poden ser moltes coses, no? És a dir, treure'n d'aquí una conclusió que una persona està deprimida o té un problema pot ser arriscat, no?
Clar, és que jo és una mica tornem a mateix. Hi ha moltes persones que poden ser tenir tendència. Parlo en general, no em vull focalitzar en aquest cas, no? Però en general una persona pot ser més inestable emocionalment, més impulsiva, però aquest fet en concret no és la que li porta al suïcidi, s'ha valorat en global, perquè hi ha moltes persones que són inestables emocionalment que potser mai arribant a fer cap conducta suïcida.
Ni depressiva, evidentment.
Clar, i el que deia, ja, o sigui, no totes les persones que tenen depressió acaben fent una conducta suïcida. Que sí que tenir una depressió és un factor de risc? Doncs sí, però és un factor de risc i s'ha de valorar d'una forma molt més global.
Sobre la depressió em quedava una pregunta per fer-li, perquè també hem llegit que, deixant a banda els factors externs, el que vostè em comentava, doncs tenir una malaltia o fins i tot patir un dol o el que sigui, tu pots estar deprimit sense cap factor extern?
Sí. A veure, a vegades la depressió... És que, clar, a vegades la depressió pot ser, per exemple, un trastorn depressiu es pot desencadenar per arrel d'un estressor, d'una situació concreta i que, no?, i que sigui reactiva aquella situació, i a vegades no. A vegades no. A vegades una persona presenta un quadre de depressió i no coincideix amb cap tipus d'estressor. Això no vol dir que jo sí, tinc una situació estressant, vol dir que em deprimiré. Val? Això és com les persones que acaben desenvolupant una diabetis o no, no? I tenen el mateix tipus de dieta. O sigui, sí que és veritat que hi ha una vulnerabilitat a patir una depressió, igual que una altra persona té una vulnerabilitat a desenvolupar un altre problema de salut.
És a dir, que
un càncer o una diabetis, o m'explico?
Hem de deixar d'associar aquestes coses a la tristesa o que t'ha passat alguna cosa. Senzillament pots estar deprimit perquè estàs deprimit. Això de que t'ha passat no cal associar-ho a una depressió, perquè potser no t'ha passat res.
Exacte. A veure, hi ha persones que poden desenvolupar una depressió i no té per què estar acompanyat de que li hagi passat alguna... hagi tingut alguna experiència o algun esdeveniment negatiu.
Sí. Posem-nos en els que ens ho mirem des de fora i intentem ajudar. Tenim la marató dedicat a les malalties mentals, que crec que farà molt bé a l'hora de deixar d'estigmatitzar-les. La marató té un anunci que ens ha cridat l'atenció per algunes expressions que voldríem comentar amb vostè. Escoltem.
Marta, com et sents amb el que et passa?
És que no sé què em passa, ningú entén.
Què creus que t'ajudaria?
No ho sé. Marta, has de fer coses que t'agradin i així segur que estaràs millor. És que no és això, no és que no vulguis, que no...
Ens veiem obligats a prescindir de tu, Marta. Em sap greu.
Marta. Tu no eres així. T'has d'animar. No siguis...
T'has d'animar.
Això és només una cara.
Ah, tu pots.
Posa-hi voluntat.
Sigues valenta.
No, perquè plores.
És tot mental.
T'has d'animar.
Tothom li...
Si tu ets així...
Tu has de
proposar-me.
Estàs bé, Marta.
Aquestes són algunes de les expressions, t'has d'animar, anima't, és una fase, depèn de la teva voluntat. Això no deu ajudar gaire.
No, exacte, no. I això, per això, a vegades, quan una persona està passant per un procés que no es troba bé, justament aquests missatges el que fan és que aquella persona encara s'aïlli més. Llavors, si volem ajudar una persona, el que hem de fer és apropar-nos, no? I és molt típic a vegades que des de fora la depressió, no?, com a malaltia, a vegades es pensa que com no és algo que es pot objectivar fent una analítica, no? Dic, mira, veus, t'he fet una analítica i aquí veus que poses que tens una depressió, sinó que es diagnostica amb una exploració psicopatològica. Llavors sí que hi ha la tendència, amb aquesta cultura més social, per dir-ho manera, no?, de que la depressió es cura animant-se, no?, quan és una malaltia que necessita un tractament més específic. I jo penso que aquest input, no?, t'has d'animar, o sigui, el que no se li pot demanar a una persona que està en una depressió és que faci un sobreesforç. Això és com dir que una persona que s'ha trencat a una cama s'ha d'esforçar en córrer o en caminar. No? És una mica el mateix, no? Quan el que ha de fer és una recuperació. Doncs això seria una miqueta, no? Bueno, posar un exemple, doncs, el símil, no?
I una qüestió que...
Sí. Llavors, sí, no, no, sobretot això, jo penso que, per exemple, amb una persona que podem, que pot estar en risc, aquests missatges, evidentment, el que fa és que encara s'allunyi més, perquè encara, o sigui, el que estem inclús és estigmatitzar-la, no? Perquè, clar, es veu que realment ella té el problema que és ella la que ha de canviar, no? Quan que, aquella persona el que necessita és ajuda.
És que hi ha una d'aquestes expressions que em crida especialment l'atenció, que és la de la força de voluntat. Si tu estàs deprimit i poses ganes, tu d'això te'n sortiràs. Fins a quin punt la voluntat pròpia del pacient hi té un joc important aquí o no pinta res en el que estem explicant?
Quan estem parlant com a depressió com a tal, no. No, no és un tema de voluntat. Per això dic, és com si una persona que s'ha trencat una cama, li diem que t'has d'esforçar, home, vale, una cosa és que aquella persona pues, bueno, tingui la motivació per seguir un tractament, deixar-se ajudar, pues això, pues, una mica participar en el procés terapèutic, com pot ser una rehabilitació, etcètera, etcètera. Això sí, val? Però clar, no, que no se li pot dir a una persona que està en una depressió, i també hi ha molts graus de depressió, val? Perquè clar, la depressió és una malaltia, no? És una entitat que és molt general i hi ha molts tipus de depressions, no? I totes tenen tractaments, doncs, cada una doncs, més específics. Llavors, el que més que recomana una persona estigui, el que se li ha de, sobretot, d'encoratjar és perquè demani ajuda, perquè vagi al seu cap, al seu metge, a urgències, perquè demani ajuda.
Sobre l'ajuda, que m'ha posat perfecte per introduir el nostre següent convidat, vostès fan una feina, de la que ara en parlarem, com es tracta el que estem explicant, però hi ha uns especialistes, uns metges, uns psicòlegs, que ho han de fer, han d'avaluar les persones en una situació ja no només de depressió, sinó fins i tot d'intent de suïcidi, els han d'avaluar amb una trucada. Són els especialistes del SEM. Hem parlat amb l'Andrés Quartero, que és cap de psicòlegs del SEM, per saber una miqueta la seva feina en aquest moment de crisi, no d'una persona molt angoixada que els truca per veure com sortir d'aquesta situació límit, com s'ho fan. I ens ha donat aquest consell. Deixa'm preguntar-te una cosa. Que truquin és un bon senyal?
I tant. I tant. Que una persona truqui amb un servei d'emergències, amb una situació de crisi emocional, està dient que hi ha una certa motivació, una certa disposició a deixar-se ajudar. Per això que a vegades sembla tan difícil i complicat a través d'una trucada, el fet que sigui la persona la que està trucant amb un servei d'emergències, que vulgui parlar amb algú, que li estigui comunicant, expressant quin és el seu estat emocional, d'alguna manera ens està dient que és un crit d'alarma, de socorro, de buscar ajuda. Jo ho dic amb una frase molt senzilla, que per la seva simplicitat també ens pot donar idea de lo complexa que és, que la idea de posar fi a la vida, o la idea de treure's, és una idea que neix en el cap. Per tant, si ha sortit del cap, s'ha construït, vol dir que també a través de parlar, de pensar, de reflexionar, podem intervenir sobre tot aquest procés, que ja dic, és molt complexa.
M'ha semblat, doctora, una bona idea plantejar-ho d'aquesta manera. És a dir, si treure's la vida, si suïcidar-se, és una idea que prové del cap, del moment en què estàs en aquell moment, es pot solucionar també a través del cap, no?
És que, a part, bueno, ens hem centrat molt focalitzats amb la depressió, però també, o sigui, a part que es poden juntar moltes coses, doncs, des de vegades com afrontem els problemes o la nostra capacitat d'afrontament davant en una situació de crisi. I estic totalment d'acord. Evidentment, el demanar ajuda és al contrari, hem d'animar i hem d'estimular-ho. Això, hem d'encoratjar a les persones que estan en una situació de crisi, doncs, que demanin ajuda. Que a vegades hi ha una mica aquesta idea, que jo penso que són bueno, aquests mites, no?, de que qui es vol suïcidar de veritat no diu res. Doncs no, al contrari, molts cops els pacients ens demanen ajuda, i jo crec que nosaltres com a professionals també hem de saber pues, preguntar per les idees suïcides i no tenir por, o com han dit, no?, com ha dit el responsable del SEM, no? Doncs no tenir por, al contrari, pues, animar aquella persona pues, a que truqui, a que parli, i nosaltres en aquell moment pues, com valorem com està aquella persona, doncs oferir-li l'ajuda que més necessiti en aquell moment.
M'han explicat des del SEM que vostès tenen un problema, perquè estem parlant d'un tema d'altíssima complexitat i en molts factors, que vostès tenen un problema que és que de vegades no hi ha una pauta per saber identificar una persona que tindrà aquest tipus d'idees. Escoltem-ho.
Des del 061 això passa a la consultoria sanitària, atès per infermera o per metge, per fer una valoració des del punt de vista de risc, no? És a dir, no tenim, la realitat és que no existeix, a nivell científic no existeix cap predictor superfiable, no? Sobre si una persona vol atemptar contra la seva vida o posar fi a la seva vida. Però el que sí que tenim i que es pot fer a través de l'atenció telefònica dels professionals sanitaris és fer una valoració de les situacions de risc que poden comportar que aquesta persona pugui passar a l'acte.
Diu que no hi ha cap predictor, que no hi ha res que els faci pensar que aquella persona pot anar més enllà.
A veure, estic parcialment d'acord amb això, no? Perquè sí que, per exemple, factors de risc que poden ser com els socials, doncs una persona, bueno, que ja els hem comentat, però també si estem davant d'algú que ja ha fet, per exemple, intents de suïcidi en el passat, això és un factor de risc molt potent. De fet, això hi té l'evidència científica. Inclús s'ha vist que persones que ja han fet algun intent de suïcidi en el passat no només tenen major probabilitat de repetir aquell intent, sinó de que incrementi la letalitat dels mateixos. O sigui, que cada cop puguin fer intents de suïcidi de més letalitat i, per tant, que acabin morint per suïcidi. Per exemple, això potser és un factor de risc, igual que hem parlat, ostres, doncs una persona quan estigui doncs la depressió, no?, que és un factor de risc, o el consum de substàncies, com pot ser l'alcohol, no?, ho dic l'alcohol com un trastorn, no consums així puntuals, però, per exemple, i el haver realitzat un intent de suïcidi en el passat, això és un factor de risc que s'ha de tenir en compte també. A part de tenir en compte també la resta de variables, inclús les variables no només mèdiques, estrictament mèdiques, com hem parlat també de, a vegades, la presència de malalties cròniques, no?, que poden produir molta incapacitat, sinó també la situació social d'aquella persona, també. O sigui, ambiental, diria, no?
Ara crec que sí que estarà d'acord amb aquesta última reflexió de l'Andrés Quartero, que és cap dels psicòlegs del SEM, sobre aquests indicadors que poden tenir.
Hi ha un que és molt, molt clar i evident al llarg de tots els estudis i experiències, que és si la persona ha fet una tentativa prèvia. Mm. Aquest és un dels factors que a nivell mundial hi ha consens entre tots els professionals que és un factor de risc. Una persona que està trucant amb un sistema d'emergències verbalitzant alguna idea d'amor i que té antecedents perquè ha fet alguna tentativa prèvia, és una persona clarament de risc. És a dir, que s'ha de fer alguna cosa amb aquella persona.
Crec que aquí sí que estem d'acord, tots dos. Només em queda una última pregunta per fer.
I sobretot volia dir que nosaltres, sobretot quan una persona doncs això ens truga per idees de suïcidi, preguntar algun cop. I primer, si les ha tingut en algun cop en el passat, o és la primera vegada, jo crec que això és molt important, i sobretot preguntar si algun cop ha fet un intent o ha pensat en fer algun intent. I igual que també el major número d'intents, major risc, no? No és el mateix una persona que hagi fet un intent que una persona que potser ha fet 3 o 4 intents de suïcidi al llarg de la seva vida, no? Bueno, només volia puntualitzar això.
Em sembla molt bé. Només li volia preguntar, ja per acabar, per la nostra feina, la que ens toca, evidentment que no es parla segurament tant com s'hauria de parlar del suïcidi als mitjans de comunicació, els grans mitjans. Com ajudem? És a dir, què hem de dir? N'hem de dir quanta gent se suïcida cada dia o a l'any? O què hem de fer amb aquest tema? Com ho hem d'explicar perquè això pugui servir d'alguna cosa?
És una pregunta complicada. A veure, jo personalment penso que s'hauria de parlar del suïcidi igual que de les malalties mentals, sense tabús, però sobretot evitant l'estigmatització i el sensacionalisme. Jo penso que això és molt important des dels mitjans de comunicació i sobretot tractar aquests temes, perquè al final, perquè el suïcidi al final no deixa de tenir certa relació amb els trastorns mentals, perquè també hi ha molt estigma. I al final l'estigma és el que fa que les persones que pateixen o que no estan en aquella situació realment pues, els costi pues, això, demanar ajuda al seu entorn i el que fan és encara incrementar el seu aïllament. Doctora, llavors jo diria responsabilitat, evitar l'estigma i el sensacionalisme.
Doctora, bona tarda. Jo només, després de tota aquesta conversa que hem mantingut, hi ha una qüestió que durant molts anys s'ha debatut als mitjans. No parlar del suïcidi, no esmentar que, per exemple, una línia de tren doncs queda aturada per un suïcidi, perquè el suïcidi, l'argument era, el suïcidi crida a més suïcidis. Vostè, amb aquest argument, que és amb el que ens hem mogut durant molts anys als mitjans de comunicació, vostè hi està d'acord? O estem en un moment d'impàs, en un moment de fer un gir i de començar a dir les coses pel seu nom?
A veure, jo potser, clar, això potser ja és més una opinió també com a professional, jo penso que això és el mateix que passava, com han comentat abans, al cap del SEM, no? Que no hem de tenir por als professionals des de que estan a primera línia, des dels metges de capçalera o, bueno, o tots els professionals que tenen un cap, que una persona ve per un altre motiu i se li pregunta per si algun cop ha tingut idees de mort o s'ha pensat en el suïcidi. A vegades els professionals tenim por, no?, de preguntar per si a lo millor estem donant una idea. Jo crec que més que, jo crec que no és tant dir-ho, sinó com ho diem.
Yeah.
Jo crec que sobretot és per això. I aquí va el tema del sensacionalisme. Una mateixa notícia, i bueno, vostès com professionals ho saben molt bé, es pot donar de moltes maneres.
Totalment, no?
O es pot, clar, i el missatge que rep el públic pot ser molt diferent en funció de com s'ha donat aquesta notícia.
La qüestió és aquesta, no?, que si diem que una persona s'ha suïcidat llançant-se al tren, vostè creu que estem incentivant que altres persones ho facin?
A veure, jo crec que no, però insisteixo, jo crec que és com es digui i com es... perquè molts cops, doncs és, clar, si busquem, perdoni, que sou vosaltres, bueno, sou professionals, però si el que busquem és, doncs això, un titular que sigui atractiu perquè més persones pues, entrin a llegir aquella notícia. Clar, tot depèn. Jo penso que segons com es transmeti la informació, doncs pues, evitarem pues, sí. Això.
No? És, no, per tant, no és què fas, sinó és com ho fas.
Exacte, sí. Jo penso que és així, sí.
Doncs aquesta conversa l'hem tingut amb la doctora Marta Quesada, que és metgessa psiquiàtrica de la Vall d'Hebron. Doctora, moltíssimes gràcies per explicar-ho tan bé i de manera tan planera, un tema que, insistim, és enormement complicat, amb moltes arestes, i que, mai més ben dit, cada cas és un món. Moltíssimes gràcies.
Vale, gràcies a vostè.
Fins una altra.
Gràcies, adéu. Bona tarda.
Adéu.
Bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos i per posar llum en totes aquestes qüestions tan, tan delicades. Passen 6 minuts de 2:15 de 6 de la tarda. Res, en 3 minuts obrim línies a Madrid, però abans, Serra, encara gaudint del Kia?
Home, i tant, per favor.
Encara el porta.
Que
ara
estic pensant que no hi heu, si no hi heu anat. I li veig al senyor Marcelí que li portaria a fer una volta i encara no ho he fet, això.
Bueno,
ho faré.
Tu promets, sempre promets.
Sí, ho faré perquè
també em va dir que me l'ensenyaria.
Sí,
jo
encara no l'he vist.
Ho faré perquè, a més, avui us vinc a parlar de la seguretat, que és una cosa que us hauria de tranquil·litzar. Per tant, és a dir, si el conductor...
Cinturó de seguretat em porta, no?
Sí, si el conductor no és molt bo, el Kia EV6, el nou crossover 100% elèctric, té més garanties.
Sí,
sistema de frenada d'emergència, control de manteniment de carril, combinat amb el control de creuer adaptat basat en la navegació. És que és una conducció autònoma de grau 2. Si fos de grau 1, gairebé conduiria sol. El sistema de prevenció de col·lisió en sortida d'aparcament, el sistema de trucada d'emergència, 7 airbags que té...
7 airbags?
Sí, aquest, millor no veure'ls, eh?
Per cert, sobre això que estàs dient, podeu veure ja a les xarxes socials de la versió un vídeo en moviment de l'EV6 on parlem precisament dels airbags.
Em pensava que el feies sortir.
No.
Crash test dummy, no?
Fent de dummy.
He preferit saltar-me aquesta prova. Aneu a qualsevol concessionari, si ho voleu veure vosaltres, no l'airbag, sinó el cotxe, aquí a R Motors, i proveu aquest nou model d'híbrid endollable, 100% elèctric, i els seus assessors us esperen al Maresme, al Barcelonès i al Baix Llobregat. I si no hi podeu anar, a rmotors.es.